Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. El pes dels combats marítims a la Primera Guerra Mundial no va ser tan rellevant com ho seria durant la Segona. La flota imperial alemanya va optar per una estratègia conservadora, mentre que Churchill estava interessat a mantenir les vies de comunicació i comerç amb les colònies. Tot i així, hi va haver alguns enfrontaments importants, en especial pel que fa a la guerra submarina, una de les grans novetats. I la batalla de Jutlàndia, la primavera del 1916, en què Alemanya i la Gran Bretanya van mesurar les seves forces navals. En els anys anteriors a l'esclat de la Primera Guerra Mundial, les capacitats marítimes de les grans potències havien experimentat un auge ben important. Els primers enfrontaments navals de la Gran Guerra van tenir lloc al mateix 1914, fora de les aigües europees. En un primer moment, els britànics es van assegurar el control de les rutes del sud de l'Atlàntic després de vèncer els alemanys a les Illes Malvines. Va ser el primer assalt d'un pols que s'acabaria decidint en altres mars. En resposta al bloqueig naval imposat pels britànics per interrompre la provisió d'aliments i materials cap a Alemanya, aquests van prioritzar la guerra submarina, que defugia els xocs directes i servia per atacar les rutes comercials dels aliats. En aquell moment, pels alemanys, els submarins eren armes experimentals i l'almirallat britànic tampoc no va calcular bé el grau d'amenaça real que suposarien. Va ser el primer cop que els submarins eren utilitzats en massa contra unitats navals de superfície, especialment contra el tràfic mercant. Aquest recurs als atacs submarins va provocar més d'un incident amb vaixells d'algun país neutral com els Estats Units. De tota manera, el principal escenari de la guerra naval en la Primera Guerra Mundial va ser el Mar del Nord. En el cas de la batalla de Jutlàndia, l'enfrontament d'uns 250 bucs de guerra de les flotes britànica i alemanya el 31 de maig del 1916 no va suposar una victòria clara de cap dels dos bàndols. Els britànics van patir moltes més pèrdues de vaixells i d'homes, però la marina alemanya va haver de replegar-se a les seves bases al Bàltic durant els dos anys que encara quedaven de guerra. Com és habitual, a l'Enguàrdia ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
De la Primera Guerra Mundial, normalment es recorda les grans batalles de terra, especialment al front del nord de França, diguéssim, és el més destacat, evidentment n'hi va haver més, però la batalla dels navals no es recorda gaire cosa. En canvi, la Segona Guerra Mundial sí.
Bé, clar, de la Primera Guerra Mundial, a part dels milers que homes que hi havia, de tots els drames que hi va haver, de les trinxeres que hi va haver, dels museus i dels centres d'interpretació que han deixat, clar, però de la batalla de Jutlàndia a 100 milles de Dinamarca entre, diguem, el Mar del Nord, doncs, clar, quin testimoni pots deixar?
Sí, no, no, no hi ha museus flotants en aquella zona.
És difícil, però sí que hi ha una cosa que és important, i és que és possible que sigui, de l'època contemporània segur, però de l'època gairebé de la història, de les vegades que hi ha hagut més vaixells combatent, veient-se a la història de la humanitat. Després ja hi ha hagut combats navals posteriors, però no es veien els vaixells. Aquí es veien encara.
A Lepanto devia haver-hi una quantitat relativament similar, el que passa que són vaixells molt diferents, molt més petits.
I la potència de foc, clar, no cal ni comparar-la. Després una altra cosa que és important, aquí hi entren molts elements que, diguem, que seran molt importants a les següents guerres. És l'inici ja d'intentar desxifrar els codis d'informació, diguem, de l'enemic, cosa que els britànics aconsegueixen dels alemanys. hi ha uns aparells que volen que són observadors, cosa que fins ara no han... Sí, clar, sí, de cop i volta que els aparells observadors són hidroavions, per una banda, i per l'altra són dirigibles. Mm. Clar, tot això fa una sèrie de característiques
clar,
molt
perquè,
determinades.
Clar, perquè en les batalles històriques com Trafalgar, sí, per aquí, exemple, o t'hi apropaves molt i veies com estaven disposats els vaixells de l'enemic, o no sabies que podia aparèixer.
Aquí hi ha la batalla de l'aire, ja comença a aparèixer la batalla
aquí, en canvi, ho saps a distància, dius, en venen per aquí, van per allà, hi ha una agrupació d'un una part de l'enemic en aquella zona, etc. Això amb l'aire ho pots fer, clar.
I després diguem que hi ha totes unes estratègies molt curioses, no? És a dir, diuen que, a veure si això és una cosa que a vegades costa de... Diu que la batalla estratègica la guanyen el... No, tàctica la guanyen els alemanys, però l'estratègica la guanyen els britànics. Clar, això té una interpretació molt, 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 molt complicada, però hi ha una cosa que és certa, és que després d'aquesta batalla, el que seria el gran domini dels mars, mai més la flota britànica va ser el que va ser, però l'Alemanya desapareix.
Clar, o sigui, això s'ha de tenir en compte. El cop tan dur que va rebre la flota britànica, malgrat tot...
Després apareixeria una altra gran potència mundial, no? Mm. És a dir, la russa era molt antiquada, després apareixerien ja, lògicament, els americans, però, diguem, dins d'aquestes característiques, la batalla de Jutlàndia és, en certa forma, la que, dins del curs de la guerra, la que marca moltes característiques de provisionament, de recursos, del contacte amb totes les rutes comercials, i que Alemanya es queda, diguem, més impossibilitada amb aquest fet. Amb un element importantíssim per acabar, els submarins, tots els submarins davant de tots els ports d'Anglaterra, vigilant Escòcia i Anglaterra, anar vigilant la sortida, però la batalla fonamentalment es dona a l'exterior, al que es pot veure, és a dir, la batalla naval.
Qui ens acompanya avui és un bon amic tant del programa com de nosaltres mateixos, com a persones humanes, que es diu en aquests casos.
Exacte, persones humanes.
Exacte. Que és el doctor Joan Villarroya, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Doctor Villarroya, Joan, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, molt contents de tenir-te un altre cop assegut aquí.
Oh, Enric, sí. No, estava escoltant el Josep Maria, que té raó, esclar, és una batalla, però és la primera batalla, primera que és l'única a la història, perquè que vaixells d'aquestes dimensions, pensa que hi ha 28 grans acorassats per la banda britànica.
Què vol dir un gran cuirassat? Aviam,
el cuirassat és un vaixell,
idea,
és un vaixell que té unes dimensions per suportar de 10, normalment de 8-10 canons, els últims són de 381 mil·límetres. És una plataforma d'artilleria. Aquesta plataforma d'artilleria, per portar aquests canons,
que són canons immensos.
Doncs necessita un vaixell molt gran i molt protegit. I aquest és el vaixell més poderós. I aleshores, en aquest moment, totes les teories, aquest el feien un vaixell invencible, però realment la batalla...
Inenfonsable, deien, no?
Sí.
O gairebé.
Com el Titanic.
Exacte, amb la línia Titanic.
Sempre tenim aquesta obsessió de fer alguna cosa que perdurà...
En fi, va com va, sí.
No? I aleshores, realment, perquè n'hi va haver la segona, però enfrontats tants acorassats per una banda i per una altra, és l'única. Perquè, és clar, com deia Josep Maria, ja està apareixent una nova arma, que és l'aviació, que en aquell moment doncs està a les beceroles, però, esclar, 25 anys després, els que encara pensen que la guerra naval la solucionaran aquests grans monstres s'equivoquen, i el que ho solucionarà, perquè, clar, les grans batalles navals de la història són el Pacífic, no?
Sí, sí.
La Segona Guerra Mundial és els portaavions, perquè són els avions, no? I aleshores, doncs, bueno, són... I després, comparant amb això de l'avant, esclar, aquests vaixells són molt grans, aquests vaixells tenen unes velocitats fixes molt grans. Aleshores, quan parlem d'aquestes flotes, els seus desplegaments, esclar, a l'Epanta el màxim és allà, el més junts possible. Aquests vaixells, a partir de l'època moderna, necessiten espais, no? I per tant,
per maniobrar,
totes aquestes maniobres fa que el camp de batalla naval, i és clar, 250 vaixells, doncs comença, diguem-ne, una mica ja no poder-lo dominar, el que mana la flota visualment. I aleshores, aquí hi ha un tema interessant, doncs, que amb algunes coses tecnològicament s'avançava més que amb altres. I el punt en què no es va avançar al mateix nivell, doncs, que l'artilleria, la velocitat, les turbines, tot això, va ser les comunicacions, per exemple, de ràdio naval,
que encara estava més imperfecte.
I això va crear un problema. I els submarins, que clar, els alemanys quan van plantejar aquesta batalla, perquè ells sabien que estaven en inferioritat, els submarins que vigilaven totes les bases
de la costa est de la illa per controlar,
un dels punts que la flota alemanya va estar a punt de caure en el parany i desaparèixer, no?, en la batalla, és perquè aquests submarins, en aquestes circumstàncies, era avisar. És a dir, escolti, surt la flota, no surt, surten
la meitat, no? Surt-nos aquí, sí.
Aleshores, què passava? Que el submarí, doncs, és una arma, per una banda, molt perillosa, i per l'altra és un pato a l'aigua que no serveix per res, no? I aleshores, per, si ho veien, primera, pràcticament no es podien moure perquè eren localitzats, i un submarí, si és localitzat, és
enfonsat ràpid.
Però sí. Si localitzaven, el problema que tenien és que per poder avisar tenien que sortir a la superfície, plantar les antenes de ràdio per avisar, i això no ho podien fer.
Perquè se'ls veia d'una hora lluny, clar.
Aleshores, el mirant alemany, que ell no ho sap que va a enfrontar-se a tota la flota britànica, que ell es pensa que no ha sortit, i per què s'ho pensa? Diu, home, si hagués sortit tota la flota, els submarins haguessin avisat. Com que no han avisat, vol dir que no han sortit. Però és que no podien avisar per aquesta circumstància. Bueno, hi ha un joc, diríem, a nivell tecnològic d'aquests vaixells, molt, i l'aparició ja de l'aviació i tal, molt avançat, i en els altres punts encara no tant. Bueno, i això comporta, doncs, que clar, nosaltres, doncs, quan llegim, analitzem o parlem, no d'aquesta, de totes, sempre sabem tot com estava, no?
Mira, però en canvi,
aquell grup no estava aquí, aquell estava allà. En canvi,
no, però qualsevol dirigien persona que consulti això veurà que hi ha tota l'estratègia que fan tots els vaixells, com es mouen, com es desplacen, la quantitat que hi ha, la capacitat que tenen, la preocupació d'uns i els altres de no col·lisionar en si mateixos quan, diguem, canvien el rumb.
Sí, sí, per això, les distàncies entre cosetes eren pràcticament una milla. Clar, quan tu poses 28, vol dir que si es van en filera, que no hi anaven, anaven en 4 o 6 columnes, però malgrat tot, les distàncies ja entre vaixell i vaixell, precisament, no?, per evitar, clar, tu imagina't un monstre de 30.000 tonelades, doncs moure's amb
la inèrcia,
que fan 200 i escaig metres, gairebé 300 metres,
sí, 200 i pico, tal. Sí, sí. És una cursa tecnològica i econòmica, perquè clar, aquests vaixells valien, imagina't l'economia de 1910, 11, 12, quan es construeixen, no? I aleshores, sempre els vaixells d'aquest tipus van allò per sèries, no? Diu el Queen Elizabeth, sí, sí, i quatre més, no? Es fan així.
Ah, sí, que els hi posen noms, després repeteixen, però clar, el sí, sí, nom que ara té el Queen Elizabeth
no és el de res a veure.
Ara és violins.
Perquè aquest el Queen Elizabeth és el que dona nom a la sèrie última, que és la més moderna, sí, sí, que ja en deien acorassats ràpids, no? I que portava una artilleria. Clar, cada una d'aquestes sèries respecte a l'anterior té millores, perquè els enginyers, sí, sí, doncs, anaven estudiant i anaven allà.
Caram,
i aleshores una de les coses que van millor, que va és creixent, diguem, el calibre dels canons, això són de 3.80. Els alemanys van utilitzar sempre una artilleria més petita, o sigui, de menys dimensions, però la seva precisió era més alta que la britànica,
més pràctica.
I després també es diu que la seva munició era més eficaç, o sigui, tenia més capacitat d'estructura. Mai van optar per aquests calibres tan grans, el d'allò. Però, bueno, i després, esclar, el que és increïble, bueno, almenys per mi, no, increïble, és a dir, hi ha moments en aquesta guerra naval dels dos grans estats, l'Alemanya i l'Imperial Alemanya, que és el 12, 13, 14, és que posen 4, sobretot els anglesos, no? Posen cada any 4 cuirassats, i per això hi ha quatre sèries de 4, que són diferents. I sempre és més gran i l'artilleria més potent. Però tot això dius, bueno, el programa aquest naval és de 10 o 12 anys o 13. No, escolta, eren 4 cada any.
És que ells volien mantenir l'imperi naval al món, perquè
la seva, la filosofia, no, la filosofia, la política naval britànica era que la seva flota tenia que ser superior o igual a les dues flotes, a la suma de les dues flotes que venien a darrere.
Va haver moments del segle XIX en què la flota britànica era superior i sola a totes les flotes militars del món. Va, no era en aquest moment, però que això és bastant revelador.
No ens atabalem gaire, com ara la dels Estats Units.
Sí, sí. Sí,
home, que la flota naval americana és superior a totes les altres juntes.
A més, la capacitat d'aquests 11 o 12 portaavions i tot el que porten, no? Però em refereixo a que, esclar, Anglaterra per què era això? Home, Anglaterra el seu imperi era, depenia del mar,
del
i per tant
l'exèrcit
alemany doncs podia mobilitzar 2,5 milions entrenats o 3 el primer mes de la guerra, com passarà, i el francès també, i Anglaterra, que tenia, a més, servei militar obligatori, és a dir, no tenia, professional, no tenia, em sembla que eren 300,000, a part de l'exèrcit de l'Índia. Però, clar, també una part del pressupost de defensa ells no el dedicaven a l'exèrcit de terra, el dedicaven a la marina, que els hi era imprescindible.
La Primera Guerra Mundial és la segona, encara que sona molt estrany dir-ho així, la segona guerra de la història on pràcticament tots els mars hi ha combats. La primera és durant l'etapa napoleònica, sobretot a partir del segle de principis del XIX, on això es produeix. Hi ha combats al Carib, hi ha combats, òbviament, al Mediterrani, que són els més importants, hi ha combats al Bàltic, vull dir que és molt variat. La Primera Guerra Mundial això també succeeix encara en una escala major. Això vol dir que el tipus de combat també devia ser diferent. No és només que dos vaixells xoquin, sinó que també tallar les línies de subministrament és bàsic en aquella guerra. Una guerra que ja és realment mundial. Ja n'hi havia hagut de guerres mundials anteriorment. Les coses com siguin.
Una part de poder exercir el domini, o sigui, tenir el domini del mar, primer tenir-lo, i a partir del domini és el bloqueig, que és el que farà les flotes aliades bloquejant, això està, hi ha estudis molt bons, és dir, ells el 17-18 acaben impedint de Jutlàndia que les necessitats que tenien d'importació, sobretot de productes agraris i minerals, als imperis centrals no arriba a res, perquè fins i tot controlen, Holanda era neutral, Dinamarca era neutral, per aquestes vies Alemanya i l'imperi central es podien...
I Suècia,
fins i
Suècia
tot
era
això,
molt important. Sí.
Fins i tot això, el control naval controlava els vaixells de bandera holandesa i tal per impedir que arribés. I després, ja que estem aquí a casa nostra, a Barcelona, la segona, de manera naval, però la primera, hi ha una cosa curiosa respecte a la segona. Itàlia, a la segona és... enemiga, és feixista,
bueno, és aliada, feixista,
és aliada a Alemanya. Sí. A la primera no.
Sí, sí, sí.
I en canvi hi ha una cosa que la segona no és, que és l'imperi austro-hongarès tenia flota, per lo que era,
sí.
I tenia bases navals a el que és ara l'actual Eslovènia-Croàcia,
sí,
no?
Sí.
Aleshores, la guerra, la guerra submarina al Mediterrani va ser molt important. I va afectar molt a les costes catalanes, en el qual, com que volien tallar les rutes entre el nord d'Àfrica i França, i aleshores és curiós que això la segona no passa, en canvi la primera...
Sí que succeeix. Però és revelador de com portaven la guerra els alemanys. El submarí era una arma realment molt nova, i com a arma, sobretot, com a experiències submarines, hi havia hagut durant la guerra de secessió nord-americana, 1860-65, allà s'havia produït un parell d'incidents.
Sí, aquell submarí que el van
que es va enfonsar sol.
Fa molt pocs anys que el van recuperar.
Sí, amb els cadàvers dins.
Amb els cadàvers a dins, sí, ara em surt el nom, era Charleston, i va... Bueno, però era una cosa que anava...
Però allò era una cosa molt primària, però la Primera Guerra Mundial realment és el salt d'aquesta arma. Una arma que potser no hi creien tant cap dels combatents. I en canvi va resultar molt important, i de la segona encara ho seria més.
Sí, però en part l'arma submarina la desenvolupa molt més a Alemanya, perquè és clar, el vaixell és molt més ràpid de construir, és molt més barat, i en canvi reconeix que no pot seguir el ritme dels grans vaixells, que és una mica la mentalitat, diguem-ne, dels que dirigien o dissenyaven l'estratègia, es basava en el poder d'aquests grans vaixells. I aleshores els alemanys, a fons, l'utilitzen perquè no poden utilitzar els grans vaixells perquè estan en inferioritat.
Home, recordem que el gran almirall es diu Winston Churchill.
El ministre de Marina britànic.
Sí, fins al fracàs de Gallipoli, que dimiteix.
El El 7 de maig del 1915, un submarí alemany U-20 va atacar el transatlàntic britànic Lusitània i el va enfonsar amb un únic torpedo que li quedava. Hi van haver unes 1.200 víctimes, 128 d'elles nord-americanes. Alemanya es va defensar al·legant que a les bodegues de Lusitània hi havia munició amagada. Dies abans d'aquell atac, l'ambaixada alemanya als Estats Units havia publicat una advertència en anglès als diaris americans pel que pretenguessin creuar l'Atlàntic. Aquest avís no va contenir les crítiques al desastre de Lusitània, que a la llarga va influir en l'entrada en la guerra dels Estats Units. Un dels diaris més beligerants va ser The Nation.
Avís. Els viatgers que tinguin la intenció d'embarcar-se i creuar l'Atlàntic. Se'l recorda que actualment ens trobem en estat de guerra entre Alemanya i els seus aliats contra la Gran Bretanya i els seus aliats. Que la zona de guerra inclou les aigües adjacents a les illes britàniques i que, segons les advertències formals del govern imperial germànic, els vaixells amb bandera britànica o de qualsevol dels seus països aliats s'exposen a ser destruïts si travessen aquestes aigües. I els viatgers que naveguin per la zona de guerra amb vaixells de la Gran Bretanya o dels seus aliats ho fan pel seu compte i risc.
És un fet que faria envermellir un membre dels uns, faria avergonyir-se un turc i faria que un pirata bàrbar es disculpés. Referir-se als tecnicismes i a les normes de la guerra davant d'aquest assassinat indiscriminat en alta mar és una pèrdua de temps. La llei de les nacions i la llei de Déu han estat igualment trepitjades. El torpede que ha enfonsat a Lusitània també ha enfonsat Alemanya als ulls de tota la humanitat. Alemanya ha volgut enfrontar-se al sentit de la moral que impera al món i ha sacrificat la seva posició entre la resta de nacions.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la guerra naval durant la Primera Guerra Mundial. Joan Villarroia, acabem de sentir aquest fragment d'un diari nord-americà indignat i preocupat per l'atac dels submarins cap a vaixells civils, els submarins alemanys. Estem parlant de l'any 15. Mm. És un moment que els Estats Units encara no ha entrat a la guerra. Va ser determinant, això, dels atacs?
A veure, aquest tipus d'incidents van anar a fer canviant l'opinió pública, es van utilitzar per canviar aquella massa ciutadana nord-americana que és més neutralista que altra cosa, no? Canviar l'opinió pública. A més, als Estats Units cada 4 anys hi ha eleccions, no? I aquests incidents van anar a ser utilitzats, diaris de la Nació, com havia fet el Hertz de cara a la guerra de Cuba, no? Que anava utilitzant coses. Perquè el problema és, el submarí era eficaç, però hi havia tota una sèrie de les normes a fer. Clar, si el submarí llança el torpedo, doncs, amagat, tu saps si el vaixell és americà o és anglès, tu no veus la bandera o te la pots...
Sobretot si és mercant, perquè el perfil dels vaixells de guerra no n'hi ha tants i normalment els submarins ja portaven una mena de taula on es veien els perfils mercants.
Diguem-ne, es considerava que el submarí tenia que abans de disparar tenia que fer comprovació. Clar, si feia la comprovació, que volia dir sortir en superfície, perdia efectivitat i aleshores per ser eficaç tenia, diguem-ne, allò que diu nocturnitat i alevosia, no? Aquesta és la seva eficàcia, no? I aleshores, en aquest context, és el que demanaven els països neutrals dels Estats Units, i aleshores, en aquest moment es frena la tensió, perquè les autoritats alemanyes van frenar la campanya, és a dir, van obligar els capitans de submarí a complir una sèrie d'aquestes normes alemanys abans d'atacar. I això fa que durant fins al final del 16, principi de 17, la campanya submarina existeix i té uns èxits però limitats en funció del que es necessitava. I aleshores el tema que acaba explotant tot és quan a la primavera del 17, Estats Units entre el 17, aquesta situació era un perill de que Estats Units acabés entrant, no? Però finalment, amb la situació cada vegada més dèbil dels imperis centrals, el comandament vamos, a Hindenburg, i els que manaven, no? I l'Udenfort van ordenar aquella guerra indiscriminada dels submarins a tot
contra els vaixells que s'apropessin a les costes britàniques.
Tot, això, tot el provisionament que tenia Anglaterra.
Això és allò que nosaltres...
Ara, a Lusitània hi havia armes.
Sí, a veure, jo quan érem més jovenets, que ja fa uns quants anys, no? Sempre llegies i donava a entendre que no. Sí. Després hi ha documentals, no llibres, documentals, que sí, perquè bueno, era un gran vaixell, per tant, escolta, el comerç, i a més el de les armes sempre dona, doncs es devia aprofitar. Probablement molts dels passatgers que hi anaven...
No tenien la més remota idea del tema.
Però sí que n'hi havia. I després, esclar, quan comença... Allò de, amb això de la guerra submarina i els èxits, que els va tenir... I el tema sempre hi ha, diguem-ne, generalment els càlculs que utilitzem és, bueno, això són els que figuren, no? Diu, el mes de gener van tirar 800.000 tones de vaixells, no?
Sí.
Després 700 i després de 6 mesos la cosa ja no té tant d'èxit. Per què? Perquè el que es defensa millora els seus sistemes de defensa i amb això l'arma submarina, que ja deia que el submarí quan és localitzat és
molt feble,
doncs, i a més el submarí quan es perd el submarí i la tripulació.
Sí, sí,
no hi ha
supervivents.
Els arribants, i aleshores en 5 o 6 mesos es capgira. És a dir, es perden més submarins, estic parlant de la primera, es perden més submarins dels que es poden construir, amb el qual tu ja vas des de la perspectiva del bloqueig i el mercat, sinó de del submarí, sí, a partir de 3 o 4 mesos ja es capgira. Per tant, sempre anava en regressió, perquè tenies menys submarins dels que tenies al començar la campanya. Però l'altra cosa és calcular les necessitats de Gran Bretanya en alimentació, minerals, etc, combustible.
Sí, exacte.
I exactament quants, diguem-ne, sabem les tones que es van enfonsar, però no ens parlem mai de les que van arribar. I aleshores, hi ha algun estudi, tant a la primera com a la segona, que demostren que mai va perillar el subministre.
O sigui, per tant, feia mal, però...
Feia mal,
però...
i a més... Pocs,
feia mal moral,
mesos,
molt important, home, també,
sí,
això,
no,
clar.
Això és com, sí, quan parlem allò dels kamikazes, que tots sabem que era el suïcidi, perquè no podien guanyar la guerra, però, esclar, psicològicament, imagina't...
Era impactant, però no hi havia manera, no? O te'ls carregaves abans...
Però
o no,
realment, la quantitat de tones, centenars de vaixells que van continuar arribant, eren els suficients
per... Irrisori, totalment.
Bueno, no, però aquestes, això, no és que si hagués sigut, el que hagués sigut no compta.
Per entendre'ns, abans de la batalla de Jutlàndia, sí, la situació és, hi ha bloqueig molt important, bloqueig naval d'Alemanya, que està funcionant, Alemanya, els imperis centrals, que està funcionant, per tant, cada cop els hi arriba menys subministraments i això fa que freni la seva economia i, per tant, afebleixi els exèrcits alemanys, aquests alemanys i centrals. D'altra banda, els alemanys fan la guerra submarina contra els mercants precisament per fer el mateix amb els britànics, amb la mesura del possible, però abans de que arribin els vaixells cap a la Gran Bretanya, cap a les illes britàniques. Recordem que Irlanda en aquells moments no és independent i que, per tant, diguéssim, també arriben allà. I hi ha una gran flota alemanya concentrada a la zona de Kiel, Hamburg, etc., que fa alguna petita incursió, però no s'atreveix gaire perquè la flota britànica, que està cap a Flow i altres llocs, diguéssim, de la costa escocesa, impedeix que facin grans incursions. Això és la situació abans de Jutlàndia, si no vaig errat.
No, aquesta és la situació. És a dir, la flota alemanya estava més que Hamburg, estava, diguem-ne...
Kiel, no?
Sí, perquè és el canal.
Sí.
No es va obrir el canal, no hi havia aquesta possibilitat. Llavors van construir la famosa base naval, és aquest nom, Wilhelm, no sé què, és a on estava.
Sí.
La flota estava més que al Bàltic, va estar sempre en aquesta zona, no? I aleshores els britànics, que el que ells no volien, ells sabien que tenien superioritat, sempre s'ha criticat la passivitat. Ells el que no podien era arriscar-se a perdre, perquè si perdien la guerra naval, perdien la guerra.
Per
tant, Angélica, que és el gran almirall, fa, a partir, com deies tu, d'aquests ports bàsicament escocesos, perquè són els que impedeixen... El canal de la Mànega era intransitable pels camps de mines i així. Per tant, la flota alemanya a més podia sortir cap al cap del nord i després...
Però si tallaves aquella via...
I per tant, les dues grans bases estaven a Escòcia i, per tant, va concentrar la flota en aquests dos tres grans bases que estan separades per uns 300 quilòmetres per impedir que aquesta flota sortís, i si sortís, doncs aleshores és quan sortia. No va fer, diguem-ne, una guerra molt més agressiva, perquè
ell van atacar,
exacte, ell pensava que amb una guerra agressiva podia perdre alguns d'aquests vaixells tan preuats, i en canvi de l'altra manera
els hi va passar quan van intentar Gallipol a Turquia. La primera entrada, els ardenels reben de valent,
vull una sola mina enfonsa un acorassat. L'única diferència és que els vaixells que s'enfonsen a Gallipoli són predagnaus, és a dir, són els vaixells que eren els més moderns fins a 1907. Aleshores, encara, les flotes encara tenien aquests vaixells, aquests cuirassats,
que no podien
competir amb aquests,
més moderns,
a partir. Aleshores, el que s'enfonsen allà, perquè, clar, no deixava de ser un front secundari.
Sí, inevitablement... però és bastant revelador del que podia passar si atacaven Alemanya directament.
Clar, clar, és que, un camp de mines, aquelles mines, diguem...
que eren barates, en comparació...
I tal, això sempre passa. Això és com, imagina't comparant, no? És sí. Un carro de combat supermodern al cabal, i un tio amb un petit coet, pam, o l'inutilitza. La relació econòmica...
Si és una cosa val milions i milions, i l'altra...
Un vaixell d'aquests que deies tu, que alguns eren francesos, els que van enfonsar-se a Gallipoli, aquelles mines que semblen de... Bueno, en el fons són grosses com les que va tirar el Liceu
però més grosses amb cadenes.
Les bombes Orsini.
A veure, una mina... També està demostrat que no va ser un torpedo. Una mina, saps que el Titanic tenia dos bessons, l'Olímpia i després el Britània l'enfonsa una mina d'aquestes, al costat d'una illa grega, que estava dedicat a vaixells. Clar, tu compara el que és un vaixell d'aquest tipus, 50.000 tones més o menys, el cos i tal, i una simple mina, clar, ves la mina, xoca per sota, amb el qual
és molt difícil no enfonsar.
És diferent allò, la bomba o el canó, que toca i ara destruït, que per això hi ha el torpedo, no? Clar, toca amb punts que
la línia de flotació,
el vaixell es comença a inundar.
Per tant, era evident que la flota britànica no es podia arriscar a atacar directament a Alemanya.
No tenia cap necessitat. Jo penso que no tenia cap necessitat. I esclar, aleshores, quan s'acosta aquesta situació que estava allargant, al final són els alemanys que volen buscar una batalla. A més, aquesta idea... Alemanya, les idees dels grans pensadors militars és sempre buscar el xoc,
la batalla decisiva. Clausewitz,
però esclar, Clausewitz és el segle XIX, i una indústria. Clar, pensar que és el seu gran error, de tots aquests tan admirats planificadors, que és impossible, amb una guerra amb els mitjans que té cada un dels estats contenent, amb una batalla i amb dues guanyaràs. Són guerres de desgast, de moltes batalles
i d'anys.
I ells sempre volen pensar, perquè sempre tenen el sentit de feblesa. Ells sempre es veuen aïllats al mig del continent, enemics de dreta, esquerra, nord, sud. Per tant, ells han de buscar el xoc, un enfrontament decisiu que els doni una victòria. I aquest esquema, tant a la primera com a la segona, els portarà sempre al desastre.
Intercanvi de foc entre l'esquadra lleugera dels creuers de tots dos bàndols, la batalla de Jutlàndia, la batalla marítima més important de la Primera Guerra Mundial, va enfrontar la flota d'alta mar comandada per l'almirall Reinhard Scheer i la gran flota de cuirassats de l'almirall John Jellicoe. En les seves memòries, Scheer recordava de quina manera la flota britànica havia volgut trencar la formació de les naus germàniques i quina havia estat la seva resposta. Tot i que els alemanys van acabar reculant a port, en els seus atacs van aconseguir infligir molts més danys materials a l'esquadra anglesa dels que van patir ells.
És la situació oficial.
Almirall Scheer, la flota de l'almirall Jellicoe s'està desplegant. Sembla que tenen la intenció de creuar la nostra formació en forma de T.
Maleït Jellicoe. Els atacs dels creuers lleugers d'en Beatty han servit per atreure els nostres creuers cap al nord. Sort que en Von Kipper els ha parat una mica els peus.
Ens consta que el primer foc creuat ha pogut enfonsar dos creuers de batalla, almirall.
Però això no ha acabat, ni molt menys. La nostra flota d'alta mar es troba en una posició perillosa. Hem de virar 16 punts en direcció sud-oest I segons com vagin les coses, encara haurem de girar més.
Almirall, amb aquesta maniobra no es pot interpretar que estem fugint?
Un oficial alemany mai no fuig del combat. Senzillament es tracta d'escapar de la trampa que ens han parat i trobar una posició avantatjosa per atacar de nou. El que volen és incitar-nos a lluitar abans que es faci fosc, per tallar-nos el retorn a la badia.
Aleshores, almirall, tornarem a atacar.
Evidentment. Quantes vegades vol que li repeteixi? I després, quan sigui el moment, adoptarem la formació de creuament nocturn per obrir-nos camí. Aquest Jellicoe es pensa que ha dit l'última paraula. Però qui riu l'últim, riu millor.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Villarroi, acabem de sentir aquesta conversa de l'almirall Scheer amb un dels seus oficials de com ha d'anar a la batalla, perquè és una batalla que no és només un enfrontament que duri una hora o dues hores entre uns i altres, sinó que s'allarga, hi ha moltes maniobres amunt, avall, és una batalla complicada, eh?
Perquè combats previs,
intervenen totes la gran part de les dues flotes, i això és el que parlàvem al principi. Aquí hi ha les distàncies, les flotes, alguns grups estan separats per 20 milles, que són quasi 40 quilòmetres, el que passa que això en 25-30, com que van a tot drap, no? A tota velocitat, doncs
ràpidament es poden ajuntar.
Però hi ha alguns moments de, clar, nosaltres com que ho sabem, això que deia, ho sabem tot, però ells sabien el que sabien, i per exemple hi ha un moment quan comencen els enfrontaments amb els creuers de batalla, que són els que comencen britànics,
que són més lleugers que no pas els cuirassats,
són més ràpids. Porten la idea del creuer, que és britànica, és: hem de fer un vaixell tan poderós com l'acorassat però més ràpid, que corri molt més.
Un destructor, vols dir?
No. Un creuer de batalla... Yeah. Un destructor és un vaixell petit. Yeah. D'allò. No. Un creuer de batalla és un vaixell, el Hood famós, que va explotar el Bismarck, que té pràcticament les mateixes dimensions que un cuirassat i que porta l'artilleria igual de poderosa. Però la idea, però ha de ser més ràpid, i és britànic perquè ells el domini de tot el mar, volien aquest tipus de vaixell.
Que amb el canvi tecnològic actual, les fragates, molt més petits però molt més ràpids.
Quina va ser el defecte que es va demostrar a Jutlàndia? Que per guanyar velocitat perdien protecció, i aleshores quan aquests vaixells, que són les tres baixes, no són acorassats, són creuers de batalles aquests que s'enfonsen britànics, perquè aquesta feblesa, la seva protecció, quan l'artilleria alemanya els va enganxar, no estaven suficientment protegits i aleshores van explotar. I en canvi l'acorassat tenia...
Aguantava el cop.
Per això es diu acorassat, perquè porta corassa.
I l'altre portava una protecció, aparentment, a fora, internament no, el gruix, mampares protectores interiors, tota una sèrie.
Sí, externament semblava, eren molt similars als altres, però per dins no...
Per dins no tenien...
Havien tret pes per córrer més.
Per córrer més. Aquesta és... Llavors, això fins que no va arribar a enfrontar-se vaixells d'igual característiques, doncs no es va veure aquesta feblesa.
De fet, el creuer de batalla no se'n tornarà a fer, diguéssim, és un vaixell que s'extingeix.
Es va existint l'últim gran, que és l'insigne, és el Hood, que el 41.
Però que funciona...
I aquí és on es demostra la feblesa d'un que estava menys protegit, i el projectil del Bismarck, clar, com que va explotar també, va desaparèixer en un segon el Hood, doncs també es preveu que va atrevessar la corassa, i després el funcionament intern dels britànics feia que els seus vaixells, en el moment que entraven en combat, en cas de ser tocats per unes canonades d'aquestes dimensions, tenien el seu funcionament, és a dir, ells tenien un sistema que tirant a tota l'artilleria es tenia que estar en continu funcionament.
Disparant
i això volia dir que els arsenals, clar, aquestes torretes són aquells projectils que es portaven des de la Santa Bàrbara en petites grues i tot això. Aleshores, tot això tenia comportes que anaven protegint, que en cas de ser tocat es tancaven i obria. Si tu necessites anar disparant contínuament, tot això, en vez d'estar, diguem-ne, segellat per parts, estava tot obert. i quan una... Clar,
entre la Santa Bàrbara i la Torre, tot obert per pujar i baixar ràpid els...
Quan no, va enganxar un projectil en el primer, el primer creuer de batalla, doncs va enganxar un d'aquests punts febles i va explotar. Que, a més, és curiós, va explotar en un segon, va desaparèixer, i són 1076 exactament dalt, però hi va haver dos supervivents, perquè hi ha una cosa, si després parlem de les pèrdues humanes, sí, sí, que hi ha morts, ferits, hi ha molt més morts dels vaixells enfonsats, perquè hi ha molts vaixells que no van ser enfonsats ni per una hora, però que van patir
moltes desperfectes. Sí.
Però després hi ha una cosa, t'ho dic així de memòria, que es diu presoners de guerra, presoners de guerra a dins del mar, no? Doncs els britànics en van fer 50 i els alemanys 80. Són que els vaixells com destructors, que tota aquesta flota, van rescatar, diguem-ne, mariners que estaven a l'aigua.
I els van rescatar i els queden...
I en vez de ser, diguem-ne, alemanys que rescataven alemanys, doncs eren alemanys i aquests... O sigui, és una batalla que té presoners, molt pocs, però en té.
Després d'aquest enfrontament dels creuers de batalla, que és desastrós pels britànics, sí, clar, m'imagino que es devien quedar també molt esparverats, perquè hi havia una certa supèrbia per part dels britànics de que ells eren l'armada del món i que, per tant, els alemanys no...
Sí, aquest tipus de comunicacions, però... una cosa és la sorpresa, allò de que tu et penses, a més el que manava era Viti, traduït sense pronunciat en castellà seria Viti, que serà el que substituirà en el Jellicoe, que és el que manava la flota de un personatge molt interessant, arriba gran almirall, després del Jellicoe, morirà poc després, el 36 després del Jellicoe, té una carrera increïble, allò ràpida d'això, i és l'únic gran almirall que mai ha... perquè ell a Jutlàndia només mana una petita part de la flota, que mai ha manat la flota anglesa en conjunt. Aleshores, una cosa és la sorpresa i aquests enfonsaments, però amb bona previsió, aquests creuers de batalla, a poques distància, molt poca, portaven els quatre cuirassats més poderosos acabats de construir feia un parell d'anys. Per tant, aquesta inferioritat quan comença queda compensada quan de cop a volta, que això és la sorpresa pels alemanys, que
apareixen, no troba, monstres,
apareixen, sí, els quatre monstres que tiren. I aquí es demostra també que l'enginyeria alemanya, aquests creuers de batalla, van ser capaços d'encaixar molt més sense enfonsar-se. Això sí, van quedar...
malmesos, sí.
Un, el Lutzow, s'enfonsa, és l'únic, però els altres, que no els contem com a perduts, van necessitar d'allò. Perquè aquesta superioritat es veia aquí. Ells podien utilitzar els creuers els alemanys els utilitzen d'entrada sols, i els britànics ja surten acompanyats per quatre...
grans.
I és clar, això sí que no s'ho esperaven els alemanys, no? I aquí dius, home, i si altres tenen aquesta superioritat, per què no van acabar enfonsant-se? Bé, hi ha tota una sèrie de circumstàncies del moment i així, però la sorpresa que s'esperaven els alemanys, que no es trobarien aquests
vaixells, sí,
des del primer moment, ja se'ls van trobar.
Però la batalla continua, o sigui,
home, aleshores és quan aquí s'estan enfrontant, t'ho diré exactament, 4 i 6, 10 i 5 alemanys, 15 vaixells dels grossos, refereixo,
sí, perquè en total són 155 i 99,
sí, o sigui, però, 250 més o menys,
sí, una cosa, sí, 250, sí, sí. No, això és veritat, sí, sí, que dius tu, però jo només el que conto és
els efectius de veritat,
sí, perquè, a veure, per exemple, quan hi ha algun enfrontament, tu fixa't que sempre es parla d'aquests creuers que es van enfonsar de batalla britànics, el Lutzow alemany, després dius 6 destructors per banda i banda, aquests vaixells petits. Escolta, si un destructor d'aquests era localitzat per un vaixell d'aquests, abans no podia tirar-li torpedos, que necessites acostar-te a 2 o 3 quilòmetres, aquests a 15 quilòmetres de distància, podien matxacar. I per tant, l'important, normalment es parla de 250, però tot es concentra en aquests vaixells. I el que els alemanys no saben és que, com que tenien desxifrat els claus. Els alemanys, ells no saben que el que els hi ve a sobre és tota
però
tota
és curiós que la Segona Guerra Mundial passi el mateix, eh? En la informació polonesa passa el mateix, de que els britànics tenen l'enigma.
El resultat d'això és que la flota alemanya torna als seus ports, malgrat haver infringit molt dany no decisiu a la flota britànica, però els alemanys veuen que no podrien i tornen. I això, clar, però això ja s'acaba la guerra, diguéssim, aquí naval.
És per això que es diu que s'acaba tant taules.
Sí, però... una de les crítiques als almiralls britànics és que estan tota la flota, els alemanys ho esperen, hi ha un moment que xoquen, com és que no va aixafar i va permetre que la flota alemanya pogués escapolir-se i fugir cap als ports, perquè clar, de cop i volta es troben, són els 24 o 28 dreadnoughts, ells en tenien 16, o sigui, bueno, era...
I llavors, no, saps què? Pleguem.
No, és que... I llavors aquí l'acusació, ja dic, que serà canviat pocs mesos després, precisament per això, aquesta prudència, dir, bueno, escolta, si ja ells no poden sortir, se'n tornen a casa, no cal arriscar la flota. I fa una persecució prudent. I llavors hi ha les crítiques de que si hagués sigut més agressiu...
Oh, i també deien que es va fer de nit, que les bombes de fum i tot això els va permetre escapolir-se.
Si llegeixes aquestes coses en detall, esclar, el tret, sí, però nosaltres això ho fem aquí sentats en una taula plana, el mar es mou, a vegades més, el propi fum, les visibilitats, les boires, perquè n'hi ha molt de nit, i tot això fa que allò que sentats o llegint un llibre sembla que hagi de ser... Que això no anava així. No, per exemple, hi ha un moment d'un segon, no? És a dir, quan va la flota de creuers, just abans de començar, que xoquin per primera vegada. La relació amb aquests quatre dreadnoughts que anaven a darrere era vital perquè en el moment que xoquessin amb els altres apareguessin de seguida els acorassats. No va ser així perquè hi va haver un moment que amb les comunicacions entre vaixell, pel tipus de maniobra, allò que en deien en castellà, rumbo, hi va haver una mala interpretació, i aleshores els creuers britànics, els creuers de batalla, tiren, diguem-ne, cap al nord, i momentàniament els altres llocs se'n van cap al sud. Bé, això que és una tonteria, llegint, fa que fins que se'n donen compte al cap de 5 o 10 minuts i refan el rumb, però s'han separat. Clar, perquè com que tots van en línia contrària...
I a tota màquina.
Doncs s'han separat. I aquestes cosetes que sembla a mi fa que no estiguin just en el moment principal, sinó que arriben 20 minuts tard. Bueno, i són una sèrie de circumstàncies.
En tot cas, ens queda molt poc temps. De fet, ja estem gairebé al moment. Quan acaba la guerra, la flota alemanya és ordenada que surti al final de la guerra, i els mariners diuen que no, que suïcidar-se no anirà sa tia, i no ho fan. La flota alemanya és obligada, ja acabada la guerra, a posar-se cap a Flow, també, teòricament, per passar a mans dels britànics, però ells mateixos s'enfonsen els vaixells.
D'entrada, tenia que anar a ports neutrals. Aleshores, els britànics i els alemanys els obliguen a anar a cap a Flow, que és la gran base escocesa, bueno, naval escocesa al nord. Allà són internats, amb espera, però clar, hi ha un armistici, no hi ha la pau, no? Amb espera el que es decidirà amb la flota. I finalment, quan ja queda clar que Versalles farà que aquesta flota s'hagi d'entregar als guanyadors,
ells mateixos s'enfonsen.
I amb
aquest enfonsament enfonsem ja el programa, que no ens queda més temps. Doctor Joan Villarroia, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia, com sempre, interessantíssim. Gràcies.
A
Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato i Josep Aguilar.